Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. La Generalitat intentarà avui aconseguir més temps per complir amb el dèficit que exigeix el govern espanyol. Fa pocs minuts ha començat la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera amb el ministre Cristóbal Montoro i els consellers autonòmics. Montoro els anunciarà que tenen un any més per no passar-se del 0,7% de dèficit. Però algunes comunitats, com Catalunya, que està al 2,7%, no estan d'acord amb el repartiment. El vicepresident Oriol Junqueras parla obertament d'injustícia.
És profundamente injusta, que és arbitrària i que està muy lejos de lo que los ciudadanos merecen y les corresponde. Sin duda es mejor el 0,7 que el 0,3, pero insisto, continuamos a años luz de lo que correspondería.
Això ho ha expressat fa poca estona després de la seva reunió amb la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría. Catalunya podrà complir amb el dèficit? Caldran noves retallades i la pregunta que ens fem tots, quines alternatives té més enllà del fons de liquiditat autonòmica? Hi haurà nou model de finançament aquest any? En fi, són algunes de les preguntes que avui li farem al nostre convidat. Ell és l'Albert Carreras, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra i exsecretari general d'Economia i Finances de la Generalitat. Senyor Carreras, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Abans de res, a títol de curiositat, abans ho comentàvem amb la Míriam Díaz, com és una reunió amb Cristóbal Montoro? És com sembla, com el veiem a la televisió, o quan està fora de càmeres és una altra persona?
Bueno, quan està al Consejo de Política Fiscal i Financera, doncs exerceix l'autoritat, tracta de combinar això que es diu el guant de seda amb el puny de ferro, i té aguanta força, de manera que es controla bé. Privadament és molt més informal, com no podria ser d'altra manera, però a vegades costa saber a quin acord pots arribar i si has arribat a un acord o no.
Però això és intrínsec d'ell o del seu equip? És a dir,
no, quan... és la seva manera de, diguem-ne, de permanent negociació.
Vol dir que quan surts no saps si has arribat a un acord o no?
Havíem sempre de parar atenció, crec que passarà el mateix, amb el que diu en públic formalment.
Que aleshores és el que...
Això és el que val, el que diu en públic formalment.
Per tant,
perquè si no pots no haver entès bé el punt en el que has arribat a l'acord. Allò que diu en públic, formalment.
És a dir, pot sortir amb una idea i resulta que després, quan ho fa públic, no és aquella idea amb la que... o aquell possible acord.
Sí, exacte, exacte. Ell sempre es cuida de mantenir un cert marge d'indefinició amb el que diu per poder moure's fins a l'últim moment cap a una posició propera, però no igual. Amb la qual, doncs, realment, quan parla ex-càtedra, que és quan presideix el Consejo, o quan fa la roda de premsa, aleshores has de tornar a prendre nota de tot, perquè allò és el que val.
Veig que això és l'escola, en aquest cas, del govern espanyol, perquè recordo l'exconseller d'Economia, Antoni Castells, que explicava el mateix quan anava a Madrid, i ja li parlo del govern, en aquest cas, tripartit, quan anava Antoni Castells, que anava a parlar amb el ministre d'Economia de torn, que els hi passava el mateix, els hi movien els zeros, comes...
Sí, i, en fi, sí, és la funció la que mana.
Sí, és d'anar sempre amb molts ulls. Vostè creu que se'n sortirà Oriol Junqueras reclamant un repartiment del dèficit diferent segons el pes de cada autonomia, o això avui a dia d'avui és molt complicat?
No sé si avui se'n sortirà, però jo crec que sí que se'n sortirà. A veure, sobre el tema hi ha aquesta declaració molt, molt contundent que torna... Ens han renyat moltes vegades des de l'AIREF a la Generalitat de Catalunya, però la veritat és que l'AIREF ha vingut, l'autoritat de responsabilitat fiscal, autoritat independent, ha vingut amb una proposta de repartiment que sigui factible, de manera que amb el mateix 0,7% global, doncs aquelles comunitats que estan molt ben finançades i que poden estar per sota en termes de dèficit puguin estar una mica per sota i aquelles que necessiten una mica més estiguin una mica més. I de fet ha proposat al País Valencià, a les Generalitat Valenciana un 1.2 i a la Generalitat de Catalunya un 1. Segurament això al govern de la Generalitat nostra li semblarà curt, però ja és més que un 0,7. De manera que aquest horitzó, jo crec que és un horitzó que val la pena cultivar, insistir i aspirar-hi. El govern de la Generalitat aspira una mica més, perquè, de fet, en tots els càlculs aquests de la llei d'estabilitat, de com s'ha de fer la trajectòria del dèficit, seguint el criteri de la llei d'estabilitat espanyola i els criteris europeus, tocaria algo així com l'1.1 aquest any. De manera que per allà estem.
Però vostè creu que el que deia vostè, aquesta autoritat independent de responsabilitat fiscal, que és l'AIREF, faran cas, en aquest cas els hi farà cas a Cristóbal Montoro?
No ho sabem, jo crec que ningú pot saber-ho, però és un bon punt on agafar-se. És un punt independent que interpreta tota la legalitat que hi ha i que, per tant, et pots quedar fortament, diguem-ne, ancorat en aquesta posició.
Si li sembla, parlem de la situació actual, que recorda una mica el que va viure vostè quan era a la conselleria, perquè en un any s'ha de retallar un 2% de dèficit, que aquí Míriam Díaz ha agafat la calculadora, i això són uns...
Clar.
4.000 milions d'euros, no?
Perquè sembla que es calcula que cada dècima serien uns 200 milions d'euros.
Sí, sí, sí,
per tant, si són dos punts, serien aquests 4.000 milions.
Clar, i és a dir, dels pressupostos actuals, com s'ho ha de fer el govern per retallar novament 4.000 milions d'euros? Tot i que el govern diu que no retallarà.
No, és que no hi ha manera de retallar-los. Podríem dir que estem en un contrast complet, per exemple, amb el que estem vivint de l'Ajuntament de Barcelona, no? Que sembla que els diners li s'obrin per totes les butxaques i no sap com gastar-los. A la Generalitat tots els diners estan gastats amb anticipació completament, perquè la despesa de sanitat tothom té dret a la seva a que la tinguin, i això vol dir que és una màquina que no para i que a més creix molt ràpid, perquè les medicacions són cada cop més cares, els tractaments més complexos, la llei de la dependència no para d'ampliar-se la seva aplicació, les responsabilitats educatives, les responsabilitats de justícia, de presons, de policia, tot són responsabilitats fixades, és a dir, tu només obrir la porta. Cada any, el primer de gener, obrir la porta, un cop ha passat la festa de fi d'any, ja t'enfrontes a una despesa de la que en pots moure poquíssim, poquíssim. Algunes subvencions les pots endarrerir una mica, però molt poca cosa pots tocar. De manera que, què poden tocar? 10, 20 milions? Pràcticament tot està completament gastat i sobregastat. De manera que no és possible. És una de les coses que ha estat molt positiu, l'anàlisi a fons que ha fet l'AIREF, perquè ha entrat més amb tota la informació que ara el Ministeri d'Hisenda obliga a entregar a les comunitats autònomes i a la Generalitat des de fa molt de temps. L'AIREF ha pogut entrar molt en el detall i fins i tot han arribat a dir que el govern de la Generalitat era una administració eficient. Era eficient, estava utilitzant molt bé els recursos que tenia a la seva disposició i que no tenia un problema de reduir despesa. Tenia un problema de que se li havien reduït els ingressos d'una manera permanent i que necessitava que això es corregís i que la reforma del model de finançament era urgent per poder atendre en aquesta ensorrada.
Per tant, des del seu punt de vista, aquest 0,7 que en aquest cas vol marcar Montoro, tot i que demanava un 0,3, però ara ho ampliarà al 0,7, segons tots els indicis, per vostè és una equació impossible. Passar de 2,7 al 0,7.
Sí. Segueix sent... el 2,7, a veure, entenguem-nos, el 2,7 no és un tal 2,7, perquè d'aquests hi havia 1.500 milions, o sigui, un 0,75, que eren despeses fetes fa molts anys i que ens les computaven a la Generalitat l'any 15. De manera que això és com si no existís, perquè no només no es repetirà, sinó que ja no va existir l'any 15. Estem a 1,95. I després hi ha 1.000 milions més, o sigui, 5 dècimes més, i estem a 1,45, que és el que ens deuen de la bestreta. És a dir, aquest any, el 16, ja cobrem més per la bestreta curta del 14. Però ja el 15 també, de fet, no ens van donar tot el que ens havien de donar. I el 17 també tindrem una liquidació positiva. I estem especulant que fins i tot en el mateix 16, els estudis que hi ha és que tornen a repetir-se el procés. De manera que estan tota l'estona situant com uns 1.000 milions per sota el que ens estan avançant a la Generalitat de Catalunya. Clar, això d'aquí vol dir que en realitat la diferència no és tan gran. No és tan gran. Per això jo crec que un objectiu com el que han dit des de la Generalitat, des del Departament d'Economia, de l'1.2, o una cosa que estigui més o menys per aquests voltants, és un sacrifici que es pot arribar a fer. Però si et situen molt lluny d'això, és que no pots, perquè, pots dir, miri, doncs agafi vostè mateix, vingui aquí i em digui'm què és el que he de tancar.
Però potser és el que volen, no?
Jo crec que volen dir-ho, perquè ara estan en un bol i dol. En realitat, ara el govern de l'Estat està tractant més de quedar bé davant d'Europa que no pas altra cosa. Ells el que ara pregarien és que pogués fer un doble tracte. En el Consejo dir, si us plau, digueu-me que sí, que jo, després de sortir d'Europa, ja us ho tornaré a arreglar. Però això, clar, no pot dir-ho, perquè si ho diu, tothom ho reproduirà. Però jo sospito que és el que realment voldrien ara, i és arribar a un tracte més o menys així clandestí, de dir, tu m'arregles ara un momentet, jo vaig a Europa, ho arreglo i després torno i ens ho tornem a repartir. Però això no s'aguanta, no es va així a Europa, sobretot. De manera que cadascú mirarà de nedar i guardar la roba. El govern de l'Estat mirarà de mantenir la seva autoritat i el govern de la Generalitat mirarà de mantenir la seva reivindicació. Cada un d'ells esperant que arribin temps una mica millors i que cadascú pugui complir-ho.
El FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmic, és el mateix l'única aixeta que la Generalitat té oberta per aconseguir crèdit?
Bueno, ens prohibeixen qualsevol altra.
El govern espanyol,
sí,
o Europa?
El FLA. No, el govern espanyol. El FLA implica una parada, està implicant el compromís de no demanar crèdit a ningú més. La Generalitat ara pot renovar els crèdits que li van vencent i renovar-los sota unes condicions que en diuen de prudència financera, vol dir que amb tipus d'interès molt baixos, i sempre sota el permís i l'autorització de l'Estat, però no pot anar a buscar noves fonts de crèdit. Pot fer-ho, potser, en molt curt termini, o sigui, m'ho deixes d'aquest mes per l'altre, comunicant-ho a Madrid, però havent-ho de retornar. De manera que això no acaba funcionant, perquè si no hi ha nous recursos, si no és que l'Estat diu, mira, és que el juliol jo et donaré 1.500 milions i sí que et deixo que vagis al banc per demanar-los a crèdit, però que jo sóc testimoni de que el juliol els has de tornar. És a dir, operacions molt a curt termini potser es poden arribar a fer contra garantia d'ingressos estatals.
O sigui, estem, podríem dir, no sé si dic la paraula exacta, però Catalunya està intervinguda pel govern espanyol econòmicament.
Financerament, sens dubte.
Totalment intervinguda. Sí. O sigui, Catalunya no té cap poder de decisió a dia d'avui.
Financerament cap ni un. Tot s'ha de comunicar, tot està controlat. Els bancs, si fessin una operació amb nosaltres, l'haurien de comunicar sempre. Nosaltres, quan la fem amb els bancs, també l'hem de comunicar. Tot és transparent des d'aquest punt de vista. Tot és transparent.
El que no he acabat d'entendre mai és per què aquest fons de liquiditat autonòmic, és a dir, jo com a ciutadà, paga uns impostos, que en aquest cas van a Madrid, i Madrid reparteix i ens en retorna uns quants. Però aleshores Catalunya té un problema financer i resulta que d'aquests diners Catalunya, o sigui, dels que jo ja he pagat, he de pagar un interès perquè Madrid ens els deixa. Bueno, però sí, aquests són uns impostos que en principi paguem tots els espanyols a Madrid, no? O sigui, com s'entén això? De que tinguem que pagar dos cops per uns diners que nosaltres hem reportat a l'Estat.
Sí, s'entén malament, i a més encara podríem dividir el problema en dos parts, una que és més aguda i l'altra potser que ho és menys. En realitat, una bona part de... Tots els diners surten de la capacitat fiscal catalana, és a dir, Catalunya essencialment contribueix prou com per pagar totes les despeses pròpies i aquelles que li toca pel sosteniment de l'Estat, inclosa la solidaritat amb altres comunitats autònomes. De manera que això ho té. D'aquesta part hi ha una part, que és el model de finançament, que, de fet, és nostre. Però com que la recapta l'Estat i ens la va entregant, actua l'Estat com si no fos nostre. Ens dona bestretes, ens fa liquidacions...
Però és nostre.
Però és nostre. És nostre del tot. I amb aquesta, a més, se la guarda. Després de la resta, si hi ha venciments que necessiten un acord, diguem-ne, de cooperació entre totes les institucions, bancs i administracions, potser és normal que hi hagi cooperació entre les administracions. De manera que també és molt normal que, de fet, l'Estat es preocupi per la seva pròpia reputació, perquè totes les administracions públiques estiguin en condicions de renovar els préstecs o d'atendre els venciments quan sigui indispensable. Però hi ha una part en què és estrictament nostra per model legal, per model de finançament, i una altra que és moralment nostra, l'hem pagada.
Per això li dic, que sorprèn que, a més, tinguis que pagar tipus d'interès. Escolti, per aquí passen molts economistes. Per exemple, hi ha un economista que sempre m'insisteix, que estic convençut que vostès ja ho han plantejat, però dic, deixem-ho consultar, que és el catedràtic, en aquest cas, d'Economia, Santiago Niño Becerra, que sempre es queixa en aquest programa que es fa trampa amb això del FLA i exposa la següent qüestió.
Que el govern de Madrid no ho recordi, jo això ho entenc. A mi el que em sorprèn moltíssim és que els polítics d'aquí, de Catalunya, no ho diguin. Vull dir, no ho recordin ni ho diguin cap polític, el color aquí és igual, eh? És a dir, el FLA són uns diners que les diferents regions, en aquest cas Catalunya, demanen al govern de Madrid perquè no li arriben els diners que tenen aquí. Sí, però cada any de Catalunya surten entre 11 i 15 mil milions que no tornen. És a dir, que el FLA, aquests 1.400 milions, sí, seran diners catalans que, entre cometes, els deixa Madrid i a sobre ens cobra un interès. Això és al·lucinant. Això és al·lucinant. Però és que el que és més al·lucinant, torno a dir, és que això no es digui, no s'expliqui, no es parla d'això. Ni es recorda ni es diu.
Jo li pregunto a vostè, vostè que està de la conselleria, això s'ha parlat, es diu, o com diu el professor Santiago Niño Becerra, no es diu, no es parla, no s'explica?
Bueno, jo crec que de tant en quant es diu, de tant en quant es diu.
Jo també ho crec, però sí, ell insisteix quan... que no es parla i no es diu.
Potser té raó en que hauríem de dir més. Ell el que diu té tota la raó del món i forma part d'aquesta aproximació que jo feia fa un moment. I la capacitat fiscal catalana posa prous impostos damunt de la taula com perquè... Mai l'estat espanyol s'hagi hagut d'endeutar per atendre una necessitat específica de Catalunya. És a dir, sempre hem tingut aquest dèficit fiscal, que vol dir que aportem en escreix respecte al que rebem. Fins i tot, que això quan en Borrell va atacar amb les cuentes i los cuentos, dient que l'any 9 i l'any 10, de fet, esteu en dèficit. Ni en aquell moment estàvem en dèficit. En aquell moment és veritat que el dèficit fiscal observat era molt petit. Però quan calculaves el dèficit neutralitzat, que vol dir mirant tots com estem i què necessiten de més endeutant-nos fora, la distància d'aquests 15-16 mil milions de dèficit fiscal s'ha mantingut sempre constant. Sempre constant. I això ho tenen molt clar les comunitats que, quan veuen en perill que marxem, fan els comptes del que perdrien i els hi surt la mateixa xifra. És a dir, multiplicada per tots els espanyols que es queden, els hi surten 16.000 milions. És la transferència que es fa. Quan l'Estat s'ha hagut d'endeutar molt, s'ha hagut d'endeutar molt per molts, però no s'ha hagut d'endeutar per Catalunya, ni per cap català. És una part espectacular. De fet, alguns defensen que en moment de possible divisió d'actius i passius en un procés d'independència, en realitat haurien de començar discutint sobre la legitimitat d'haver de retornar cap euro, perquè no hi ha cap euro que hagi estat produït com a deute per part nostra.
I quan plantegen això a Madrid, perquè estic convençut que tant el conseller Mascolell com el seu equip ho van plantejar, què els hi diuen? És que clar, és sorprèn, no? És el que deia Santiago Niño Becerra. Bueno, això ja ho han explicat, això ja ho han dit. Sí. Què els hi diuen allà? Quina és la resposta de Madrid?
Bueno, que si ens envien la Guàrdia Civil, simplificant, bueno, perdó, no, però vull dir que es posen a riure. Ells això ho veuen com completament...
Però és que són números a la mà, és que, o sigui, escolti, que no...
Bueno,
o sigui,
jo crec que...
No hi trampa ni cartona aquí. No
un
sé
impacte important, doncs, ha portat a que doncs, un senyor com en Josep Borrell es va haver de marxar amb una campanya publicitària tremenda per demostrar que el que nosaltres dèiem era fals, però amb els seus mateixos números es detecta exactament el que dic, que és la contrapartida del fet de que en el pitjor any de la crisi el dèficit fiscal observat era tan baix, vol dir que en realitat mai l'Estat s'ha hagut d'endeutar per cobrir necessitats catalanes. Bueno, jo crec que aquí, ja com sempre, hi ha dues visions. Hi ha aquells que des de Madrid diuen si se'n va a Catalunya, això és un desastre, i ho tenen clar, i miren d'evitar-ho. I aquells altres que, d'una manera una mica inconscient...
Bueno, jo, disculpi, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ho va dir obertament en una conferència fa no massa. Va dir que a ell li era igual als catalans, però Catalunya, que era important a nivell financer.
I n'hi ha d'altres que, com la Soraya Sáenz de Santa Maria va repetint tota l'estona, va dient tota l'estona que ens donen molts diners i que ens donen molts diners. I de tant en quant ha de sonar una campaneta d'alarma interna i dir, però són préstecs, eh? Però són préstecs. Perquè hi ha una certa proporció, segurament, de la ciutadania de la resta de l'Estat que deu pensar que realment ens donen diners. A vegades penso, no és pas mala cosa. Quan a mi em van explicar amb una mica de detall alguns protagonistes el procés de separació de Txèquia i Eslovàquia, aquell procés tan amistós d'independència, tant els uns com els altres estaven convençuts de que l'altre l'explotava. I segurament cada un d'ells devia tenir una part de raó, perquè separats segurament funcionaven millor que junts. Junts es frenaven l'un a l'altre. Però aquesta convicció de que ens estem explotant, bueno, potser per aquí arribarem al referèndum, si arriba un moment en què la població espanyola diu n'estem tips d'aquests catalans que no paren d'agafar els nostres diners, doncs...
Bueno. Tot i que la història, la pel·lícula és diferent. Escolti, parlem del deute públic de la Generalitat, que s'ha disparat dels 52.355 milions del 2012 als 72.274 milions l'any passat. Les agències de rating valoren el deute català com a bo escombraries. La pregunta primer és, per què ha crescut tant el deute? I després, clar, amb aquesta nota, a banda de que, com vostè acaba d'explicar, Catalunya ara mateix només pot ser, en aquest cas, finançada pel FLA, Catalunya, al mercat internacional, amb aquesta nota tampoc ho tindria fàcil, no? Les dues qüestions. Per què s'ha augmentat el deute i després el fet doncs, d'aquesta situació de bo escombraria pel que fa al deute de Catalunya?
L'increment del deute no és res més que l'acumulació dels dèficits de cada any, i això és així, gairebé és pura aritmètica. De manera que si han passat uns anys i s'han acumulat uns milers de milions de deute, vol dir que hem tingut aquest dèficit. Passa que el dèficit pot estar alterat per els canvis de perímetre. Canvis de perímetre de la definició d'allò que és les administracions públiques. Quins canvis de perímetre poden haver-hi? Doncs que hi ha entitats que abans constaven que no formaven part del perímetre públic de la Generalitat i que ara en formin part. Des de l'inici de la crisi, des de l'any 9, han anat caient contínuament entitats que estaven fora del perímetre. Doncs ara estan en el perímetre i abans no ho estaven, doncs què diria jo? Doncs ICF Equipaments, l'Agència Catalana de l'Aigua, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, hi havien tot d'entitats molt grans, molts hospitals concertants estaven abans fora del perímetre i ara estan dintre del perímetre.
Escolta, que quan diu perímetre vol dir que ara ja depenen de la Generalitat?
No, és que l'Estat, perdó, l'Estat els compta com responsabilitat de sector públic Generalitat, a nivell comptable.
Quan no ho són?
Quan no ho són.
Són empreses?
Sí, i és una comptabilitat nacional, és a dir, a l'hora de reportar quina és la distribució de la despesa pública espanyola, o a l'hora de comptar el dèficit públic del Regne d'Espanya, o a l'hora de comptar quina part li correspon a cada comunitat autònoma, a cada administració li corresponen coses de les que no n'és directament responsable, però que si l'imputen, per exemple, les universitats. Les universitats són autònomes, però s'imputen a les comunitats autònomes. Tot i que elles siguin autònomes i que nosaltres no puguem definir el seu pressupost. Doncs aquest perímetre d'allò que compta com Generalitat de Catalunya o com comunitat autònoma, aquest perímetre va variant cada any. I des d'aquests, en aquests últims anys, que també els resultats de moltes d'aquestes entitats han empitjorat o que han hagut de dependre més de suport públic, van caient dintre del perímetre. Amb la qual cosa no es pot comparar ben bé cada any amb l'anterior. Ens està reflectint que hem de reinterpretar, diguem-ne, la història sobre la base de totes aquelles entitats que abans no formaven part de responsabilitat de la Generalitat, que ara tampoc en formen part, però que ens les compten com si fos responsabilitat comptable genèrica de la Generalitat.
I la segona qüestió és a dir, com s'ajuga aquest deute? Perquè, clar, amb la situació amb el que ens diu Madrid, amb aquesta exigència del 0,7 i amb aquest deute, per on passa la solució
econòmica?
El
deute no s'aixuga fins que no tens superàvits. Això està claríssim. No pots aixugar deute quan tens dèficits. Vol dir que el desplaces d'un lloc a un altre. Si jo cancel·lo deute quan tinc encara dèficit, vol dir que algú el deixaré d'atendre. De manera que fins que no hi hagi superàvits no s'aixugarà. Ajuda molt a aixugar el deute que hi hagi creixement econòmic, perquè aleshores, com que mesurem sobretot el deute com el deute en relació al producte interior brut, si va creixent el producte interior brut es va digerint més fàcilment el deute, es fa sostenible. Però només quan hi hagi superàvits es podrà reduir en termes absoluts. I també si hi ha inflació, però esperem que això no sigui la gran solució. Però d'aquesta manera també s'ha reduït molt en el temps. Mentrestant, cal anar renovant el deute que hi ha, i per això cal tenir capacitat financera. Nosaltres, actualment, la capacitat financera, amb la intervenció que tenim per part de l'Estat, a Catalunya la capacitat financera passa perquè l'Estat es faci responsable de la gestió del nostre deute, i de fet ells s'han declarat que se'n fan de responsables. És com els hispavons que demanava el conseller Mascolell fa uns anys, doncs acaben fent això, és a dir, ells es preocupen d'emetre, ser els únics que emeten deute als mercats internacionals, bàsicament s'ho queda el Banc Central Europeu, i amb això se n'encarreguen de la tresoreria de l'Estat, de la Seguretat Social, de les comunitats autònomes. Bueno, doncs a partir d'aquí es va fent. Ells han decidit que són els nostres únics banquers, i en la mesura en què hi ha conflicte amb ells, les agències de rating es preocupen una mica de que no estiguem prou coberts. També el que passa és que el rating de l'Estat espanyol, dissortadament, no és tot lo maco que voldríem que fos, perquè ens cobrís adequadament, però depenem estrictament d'ells. Quan les circumstàncies millorin, bé sigui independentment l'Estat espanyol, bé sigui independentment la Generalitat de Catalunya, segurament tots recuperaran àmpliament la seva capacitat, però per això s'ha de visualitzar que hi ha capacitat de tenir superàvits i capacitat de tornar a generar creixement que s'administri des de Catalunya.
Ha parlat d'aquests hispabons o dels bons patriòtics que es van fer entre el 2010 i el 2012. Per aconseguir ingressos extres, seria partidari de repetir-ho? O ara mateix no es podria fer? Això?
Ara no ens ho deixarien fer. Uh-huh. Ara no ens ho deixarien fer. Estaria absolutament prohibit. De fet, va ser de les coses que més va enervar segurament el govern central, aquestes emissions, perquè consideraven que havien estat molt cares i que hi havia un tipus d'interès massa alt a partir del qual es generaven problemes de sostenibilitat. I per això hem introduït aquest criteri de prudència financera, que vol dir que ells fixen el màxim d'interès amb el qual podem tractar la renovació d'un crèdit amb un banc. Que queda exclosa.
La sortida d'una independència econòmica amb la situació actual és la que, com una pluja, permanentment busca la Generalitat d'anar posant impostos a tot arreu?
Bueno,
que després, perdoni, són pas porten al Constitucional i la pluja és d'anar revocant tots els impostos que la Generalitat, per exemple, ara fa pocs dies coneixem el de les nuclears, és a dir, és l'única solució, la d'anar buscant taxes on no n'hi havia?
L'ideal és que no. L'ideal és que quan els impostos, quan menys n'hi hagi, millor. Si són forts, pocs i potents, és quan són més eficients. Multiplicar-ho no es pot fer. Ara, l'Estat ha posat a la Generalitat i a moltes comunitats autònomes que han hagut de tenir la mateixa reacció davant d'una situació d'impossibilitat en el que els hi estava retallant les transferències de recursos, els hi estava incrementant les obligacions de despesa, perquè en tots aquests anys de crisi han anat incrementant les obligacions de despesa i, a més, pretenia que complíssim i que quadréssim els comptes, de manera que havies de buscar solucions, les has de buscar, i aquestes solucions, per més que diguin que el que ens en sortirien, doncs, tancant les ambaixades o fent no sé què, això són 4 euros. El problema gran és com atens la despesa sanitària, la despesa educativa, la despesa de tots els cossos de seguretat, la despesa de benestar, i això d'aquí, doncs, no hi ha manera, t'has d'espavilar com puguis. El ser activistes a l'hora de crear més impostos ha estat un intent de ser responsables, que ha estat molt boicotejat per l'Estat, que en realitat està enmig d'un procés de centralització molt intensa i no li fa cap il·lusió que tinguem més capacitat fiscal. El que volen és cultivar que estiguem en una situació de dèficit continu que exigeixi la seva assistència. I per tant ens miren de segar contínuament l'herba sota els peus per no tenir més capacitat de recaptació fiscal. No la volen.
Sí, hi ha un model de perversió
De centralització.
De tenir-te agafat sense que tu te'n puguis escapar.
Tal qual. No costa gaire tenir una conversa relaxada per descobrir-ho, diguem-ne, amb aquestes mateixes paraules.
Tant va bé que, en fi, posar llum a la circumstància a la que vivim, no? A principis de mes vam tenir el professor d'Economia, Xavier Sala i Martín, i va dir sobre, va parlar, es va escalfar amb els impostos, en aquest cas a Espanya, i va dir això.
Si els espanyols volen saquejar els seus ciutadans a canvi de donar els serveis...
Saquejar, no. Els espanyols tenen...
Perdona, que el govern et foti 56% dels ingressos és saquejar. I si a sobre et foten el 21% de l'IVA quan t'ho vas gastar, és saquejar. I si a sobre quan et mores et foten el 10%, és saquejar.
És la seva opinió.
Sí, és saquejar. És robar els diners d'una manera escandalosa quan després els tios acaben aquests calés, ja sabem on acaben, fent comptabilitats bé dels partits, comissions per fer autopistes als amics que van a la llotja del teu equip. Perdona, això estan robant els calés dels ciutadans. Per mantenir els serveis
públics,
com la seguretat social,
la sanitat,
com l'educació pública, no caldria tenir aquests impostos que tenim. Oblida-te'n. Si vols, després parlarem del dèficit del govern i d'on ve, però ja et dic jo que per tenir els serveis que té avui dia Espanya, amb uns impostos molt més baixos tirarien bé, eh?
Li pregunto a l'Albert Carreras, catedràtic d'Història i, com dèiem, exsecretari general d'Economia i Finances de la Generalitat. Què en pensa del que va dir en aquests micròfons Xavier Sala i Martín?
M'agradaria que tingués raó, però crec que no en té. A veure, actualment jo crec que en una situació de dèficit com la que hi ha, no és raonable pensar en que la solució és la reducció de la fiscalitat. Crec que podem fer molts esforços per millorar el compliment de la fiscalitat, per garantir una major equitat en tot el sistema fiscal, per garantir que no hi hagi frau, però baixar els impostos ara no crec que sigui la millor idea en aquest moment. Fins i tot és una idea força incomprensible. Sí, el ministre Montoro va dir que gràcies a la rebaixa fiscal s'havia crescut molt. Això, en bona mesura, és una tonteria. Tot increment de despesa es tradueix en increment de demanda i això doncs fa créixer el PIB. El problema és si ho pot sostenir o no ho pot sostenir. Doncs per lo mateix que és bo baixar els impostos segons el Montoro, per nosaltres és bo mantenir al màxim els nostres compromisos davant de la ciutadania, perquè si els retiréssim els estem traient diners i això també seria dolent. S'ha vist que una de les desastres més grans que s'han produït a Europa ha estat la insistència en el compliment molt estricte del Pacte d'Estabilitat i Creixement, que ha fet que totes les economies europees han hagut de reduir la seva despesa pública simultàniament, i això ha produït un efecte depressiu tremendo, de manera que no és bona idea. Ara, ens permetria créixer més una rebaixa fiscal? Jo crec que ara no. Que certament pot haver-hi consens entre tots els especialistes en dir que alguns impostos són millor que els altres? Sí. En general, hi ha consens en que els impostos sobre el treball, quan estàs tenint aturs molt elevats i una crisi econòmica, no són bons, i que és millor que els impostos estiguin d'una altra manera. O sigui, que hi ha molt consens per dir que les contribucions socials s'haurien de reduir perquè és un impost sobre el treball, i en canvi l'IVA té recorregut per augmentar, perquè no és un impost sobre el treball. I tu, quan prens la decisió de contractar, quants menys impostos vagin assignats, allà millor. Però que s'hagin de baixar els impostos en el seu conjunt, jo crec que no hem arribat encara en aquest punt.
Però vostè creu que Espanya té uns impostos massa alts? O no?
Bueno, en el cas de l'IVA, clarament, comparats en termes europeus, no són molt alts. En el cas de l'IRPF, déu-n'hi-do de com ens hem modernitzat, però també, per altra banda, déu-n'hi-do la quantitat de forats que hi ha per moltes bandes per escapar-se'n. En cas de societats, s'han reduït respecte al que era, i si una de les coses pateix actualment el sistema fiscal espanyol és que té això, forats per tot arreu. És molt fàcil això d'optimitzar. Si tens prou diners per pagar-te un prou bon fiscalista, acabes optimitzant de moltes maneres. I si tens encara més influència, pots aconseguir que et facin alguna petita ajust legal que et cobreixi bé la teva incidència. I l'Estat té unes capacitats d'intervenció arbitrària enormes. L'IVA no es preocupa de carregar-lo sobre el ciutadà de peu amb la mateixa fúria amb què ho fa, doncs, sobre la de totes les empreses. A la Generalitat hem hagut de patir unes inspeccions d'IVA enormes, completament arbitràries, però on d'entrada et fan pagar i després ja anirem, ja en trobarem els tribunals, i mentrestant has aconseguit centenars de
això
milions.
Això els passa a la Generalitat i a molts empresaris, sí. Petites i mitjanes empreses, que, com vostè diu, primer paga i després sí.
I els autònoms, que primer han de pagar.
I els autònoms, sí, aquí sempre primer paga, després ja ho discutirem. Escolti, per anar acabant, com tenim la hisenda catalana? És a dir, està ben estructurada? Vostè creu, abans de marxar, que en 18 mesos es podria posar en marxa, o això, tot això hem d'anar més en peus de plom?
Però l'hisenda catalana està en marxa en relació a tots els impostos que està gestionant, de manera que es parteix d'una entitat que existeix de manera real. I els desplegaments, que són sempre costosos de fer en una matèria tan sensible com aquesta, perquè estem parlant sempre d'activitats que només les poden fer funcionaris, perquè aquesta, l'activitat de recaptació, només la poden fer funcionaris, activitats en les que, per altra banda, hi ha una forta competència amb l'Estat, que és el principal contractador i que ha estat molt agressiu durant aquests anys, s'ha de tenir en compte, doncs hi ha coses que ens han portat feina i que seguiran portant feina, però s'està progressant de manera que jo diria que és adequada. Vol dir això que d'aquí 18 mesos estarem en condicions de recaptar tots els impostos? Això jo diria que bàsicament no serà així mai, és a dir, cal tenir la musculatura, la intel·ligència, el cervell, el programari, els tècnics, per estar en condicions de fer un salt, de passar a administrar uns volums molt més grans, però en el moment de la veritat, aquí només podrem tirar endavant un procés d'administració d'una hisenda catalana si es disposen de totes les bases humanes i tècniques que actualment ja estan a Catalunya, encara que siguin de l'administració estatal.
O sigui, m'està dient que no sé si que sóc pessimista, però m'està dient que no.
Sí. Si podem
passar... Home, m'està dient que necessites la maquinària de l'administració espanyola per fer la hisenda catalana.
No, 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 no. Que la hisenda catalana ha de seguir creixent i ràpidament perquè tindrà cada cop responsabilitats més grans. Però que no podem pensar que l'objectiu d'això és créixer des dels 300 empleats que poden haver-hi ara fins als, no sé, 4.000 empleats que té l'administració estatal a Catalunya. Arribarà un moment...
Vull dir que en 18 mesos no ho veu factible.
No, això no ho completarem. Ara, si arribéssim a un acord de separació pactada, aleshores simplement la Generalitat passaria a assumir els empleats de l'Agència Tributària Estatal i que treballarien per la Generalitat. Mm. Que aquest és un horitzó versemblant o no, això és una altra cosa.
Ja, ja, però... perquè clar, vostè ha dit la paraula que surt en el llibre blanc, que si un se'l llegeix, pràcticament tot ha de ser pactat amb el govern espanyol.
Bueno, és que al final...
Vols dir, perquè això se'n parla poc, sí, i, sí. I és, en fi, i quan et llegeixes el llibre blanc, a la majoria, en fi, pràcticament a la totalitat de qüestions, tot és amb un converses i pacte amb l'estat espanyol.
És que d'alguna manera o d'una altra, al final, això s'ha de produir. I ha d'arribar un punt en què això esdevingui inevitable, que l'acord aquest i el pacte sigui inevitable. Per això cal, per descomptat, doncs cal doncs exhibir la musculatura democràtica adequada i cal ser prou convincent a tots els nivells.
Ja per acabar, li va sorprendre el que toqués el dos Joan Iglesias, que era l'ideòleg de la hisenda catalana, que venia de la hisenda espanyola i que ara ja ha tornat a la hisenda espanyola?
Bé, sí, sí, és una pena, però segurament el conjunt del que ell havia fet, que era extraordinari, si no es podia posar en marxa immediatament, ell estava sense una tasca ben definida. I segurament aquest desplegament més, diguem-ne, passar de 300 a 400, a 500, a 600 i a 700, que és anar musculant el que s'està fent, doncs això d'aquí no necessitava un immediat desplegament doncs d'alguns dels projectes més estel·lars que ell havia fet, com l'Aranzel de Catalunya o el Cadastre de Catalunya, és a dir, com assumir massivament els grans impostos estatals. I això, doncs, segurament està allà. El dossier està fet, tot està a punt, l'estratègia està a punt, però potser ara no és el moment exacte en què s'està fent.
Escolti, una última pregunta i no el molesto més, i cosa que li agraeixo molt que hagi passat aquesta estona amb nosaltres. Si el govern espanyol, que està a l'inici de la conversa, ens controla els diners, té, diríem, les arques intervingudes, com la Generalitat pot desviar un pressupost o diners per fer créixer aquesta hisenda catalana? Perquè no te la deixaran fer créixer.
Bé, moltes de les coses de millora de la hisenda catalana que es fan dintre d'un marc estrictament legal. És a dir, tota hisenda autonòmica mereix ser millorada en el seu programari, millorada en la seva capacitat de lluita contra el frau, millorada en la seva capacitat de supervisió i d'inspecció. Hi ha moltes coses que pots utilitzar a plena capacitat. Aquestes són les que ara s'estan fent. Moltes de les iniciatives són posar el 100% de capacitat al que hi ha per estar en condicions de poder aspirar més, però primer pots arribar a aquest 100% que porta feina.
Vol dir que aquí, fins aquí t'ho deixaran fer.
Jo crec que seria...
Després ja veurem.
Sí, sí, jo crec que seria completament il·legal que no es fes. Hem de pensar que hi ha, per exemple, hisendes autonòmiques molt més avançades que la catalana, especialment perquè hi ha tots aquells casos on les comunitats autònomes són uniprovincials i tenen diputació a sota. Aleshores, les diputacions aquí són màquines de recaptar impostos per compte dels ajuntaments, i ho fan des de fa molt de temps, i són molt expertes. Per això, tant l'administració de Convergència i Unió com ara la de Junts pel Sí, de lo primer que ha fet és mirar de fer convenis amb les diputacions, perquè les diputacions tenen xarxa, tenen capacitat, tenen programari, tenen tècnics, tenen musculatura, i l'únic que es fa és amb elles. Aquelles comunitats autònomes que han fusionat la comunitat autònoma amb la diputació provincial, aquestes són més potents que en termes d'eficàcia i de professionalitat que Catalunya, i que en general que les multiprovincials, perquè ja tenen l'expertesa dintre a un nivell molt més alt.
Albert Carreras, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat el seu temps, catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra i exsecretari general d'Economia i Finances de la Generalitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa, seran 3 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.